IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La Junta de Govern aprovarà demà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta amb la presència de la delegació del Govern per dissenyar el dispositiu per fer fora la vuitantena de persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar el procés. Ho ha explicat el batlle de Palma, Jaime Martínez.
Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos, i després, pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble, pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
Martínez insisteix que no té constància que les persones que ja han sortit hagin anat a viure a altres punts de l'illa. Tot d'una ho ampliam en un dia en què han conegut la detenció d'un home a Sant Josep de Sa Talaia amb 42 botelles del gas del Riure. És dimarts, dia 2 de juny, i a aquesta hora prop de 5.000 alumnes fan una ala després d'haver superat el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Ha estat una jornada sense incidents que ha acabat amb els exàmens de biologia, llatí 2 i tècniques d'expressió graficoplàstiques, i que demà es reprendrà a les 9 del matí amb les assignatures de geografia, química o disseny. Els nervis han anat desapareixent a mesura que passaven les hores.
M'ho esperava molt pitjor. Ha estat molt més relaxat del que pensava. I els exàmens, que han estat molt com han estat durant tot el curs, i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
La veritat és que ara ja estic molt més tranquil. Crec que la tensió era més que res venir aquí i veure els exàmens.
Uns exàmens, per cert, que per primera vegada han comptat amb un nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics. També canvia el sistema de gestió de les dades de correcció.
Serem en directe al campus de la UIB a Palma per conèixer en quina sensació aquests alumnes se'n van a casa, i també connectarem amb el centre de Palma, on milers de treballadores de 0 a 3 anys s'han mobilitzat per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic.
Manifestacions que han tingut lloc simultàniament a Eivissa, Vara del Rei, i a la plaça Pere Camps d'Es Mercadal. Les educadores han anunciat vaga dia 16 de juny, ja que consideren els avanços, com la constitució de la comissió negociadora amb la Conselleria de Treball dilluns que ve, i l'equiparació salarial del sector 0-3 de la concertada, insuficient.
Reivindicam sobretot per la infància, perquè al final no podem atendre bé en aquests infants que estan a nosaltres, i també reivindicam les nostres condicions laborals, però primer per als infants.
Al matí han tingut lloc també concentracions a totes les illes.
I un home de 73 anys ha mort ofegat a Escaló de Sallises a Peguera Calvià.
L'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
El Parlament ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa i la polèmica l'ona publicitària de l'aeroport de Palma, que associava Mallorca amb el turisme d'excessos.
La majoria de la cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el Ministeri en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. El diputat i president del Consell de l'Illa, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació, mentre la directora de l'aeròdrom, Marta Torres, assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats des del 27 de març del projecte i no van fer pas objeccions.
Y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
I continua la disputa política en l'àmbit estatal. El PP esquiva ara la proposta de Junts per negociar una moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo, una idea que el govern espanyol ha qualificat de cinisme. També en plana internacional vos explicarem que un atac massiu rus contra diverses ciutats d'Ucraïna ha deixat al manco de 8 morts. Qüestions que ampliaran després dels esports, en què escoltarem les paraules de Patrick Guijarro i Lucía Corrales, que s'han mostrat emocionades per jugar a casa. Joan Gabriel Bausà, bon vespre.
Bon vespre. vespre, les dues mallorquines de la selecció espanyola han atès els mitjans a Son Bibiloni després d'un entrenament a porta tancada i han demanat a l'afició que ompli Son Moix divendres per al partit de classificació mundialista contra Anglaterra, un partit en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30. Per altra banda, el Palma Futsal força el tercer partit contra el Manzanares. Els Antonio Vadillo van guanyar ahir el Manzanares per 3-4 en un partit d'infart i dijous a Son Moix, i a partir de les 7:30 es decidirà qui passa a semifinals. Vadillo i Charuto també han demanat a l'afició que ompli el pavelló en directe també per IB3 Ràdio. I Mavi Garcia es dinovena a la general del Giro femení després d'una cronoescalada al Nevegal, mentre Marina Grau completa la doble representació mallorquina a la prova italiana amb l'alta muntanya per davant.
I ahir els serveis meteorològics d'aquesta casa ens avançaven que demà s'espera un descens de les temperatures. Dani Capó, bon vespre. Què ens espera per demà i també per aquesta nit?
Bon vespre, Aina. Efectivament, demà esperàvem un canvi de temperatura, sobretot de la mà d'una entrada de vent, un vent que ja començarà a entrar aquesta pròxima nit de gregal, que bufarà moderat i que també alterarà la mà. Per tant, demà tenim alguns canvis a la vista, amb temperatures que en alguns punts poden ser fins a 5 o 6 graus més baixes que les d'avui. Per tant, les refrescades notarà, sobretot meitat nord de Mallorca, Menorca, es notarà igualment a la resta, però no tant. En aquestes zones que he comentat es notarà més. Després, les platges i costes situades al nord de cada una de les illes també hi trobarem la mà més moguda, principalment a la costa nord de Menorca i Mallorca. En aquestes bandes, res a veure tindrà l'aspecte de la mà amb allò que hem discut aquestes dues darreres setmanes. Per tant, forta maror, canvi important. I el cel, en conjunt, tindrem bastant de sol, però principalment a Mallorca creixeran alguns núvols més, per tant, cel més variable.
Parlam d'un descens de temperatures de debet 5 graus, serien temperatures habituals per aquesta època de l'any, perquè estàvem parlant d'anomalies aquests dies.
Sí, el que passarà demà és bàsicament que es normalitzarà una mica, tindrem valors més similars a allò que tocaria i no aquestes anomalies tan clares. Avui, de fet, hem tornat a arribar als 35 graus, cosa que tampoc toca.
I fins quan es mantindria aquesta situació?
Bé, ara començarem a tenir alguns alts i baixos, perquè demà baixen, en vista dijous tornen a pujar, divendres tornen a baixar i probablement en vista el cap de setmana tornen a pujar. Per tant, dies més de contrastos.
Dies de molt de canvis que anirem detallant. Gràcies, Dani. I en temps de cultura parlarem d'una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears. Una sessió de lectura comunitària amb veu alta i amb llibres adaptats per facilitar la comprensió a aquelles persones amb discapacitat, com explica en Juanma.
A persones, a lo millor, que no tenen un hàbit lector, aquest tipus de llibres els hi ajuda molt a començar a llegir. També persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fàcil és una gran eina per tothom.
Sandra Martínez ens explicarà com és aquesta lectura fàcil i aquest llibre. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7:08. La justícia autoritza l'Ajuntament de Palma a dur a terme el desallotjament forçós de l'antiga presó que es farà efectiu aquest mes de juny. Demà la Junta de Govern aprovarà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta amb la presència de la delegació del Govern per dissenyar el dispositiu per fer fora les persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar-ne el procés. Carme Moreno.
El bala de Palma, Jaime Martínez, ha dit que de les 226 persones que el mes de febrer vivien a l'antic edifici, encara en queden 80 i espera que els habitants que encara no han partit se'n vagin de manera voluntària.
Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós, perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos, i després, pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble, pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
El primer edil ha insistit que no té constància que les persones que viuen a l'antiga presó hagin anat a viure a altres punts de l'illa, i ha dit que moltes han partit de Mallorca, algunes cap a altres països de la Unió Europea, segons Martínez. El primer edil també ha assegurat, com en altres casos, es donarà una solució residencial a aquelles persones que ho necessitin i compleixin amb els requisits.
L'Ajuntament disposa de places per poder accedir, però han de complir, com tots, pues una sèrie de condicions, i són els serveis socials els que marquen aquestes condicions.
El Batle de Palma assegura que fins que no es produeixi el desallotjament es mantindrà la vigilància 24 hores per part de la policia local. Una vegada no quedi ningú a l'antiga presó, l'edifici serà tapiat i es reforçarà la videovigilància per evitar una nova ocupació, com va passar fa una dècada. D'altra banda, l'àrea d'urbanisme de Corre data el projecte per construir al recinte més d'un centenar d'habitatges.
Precisament avui s'ha executat el desnonament a un pis al barri palmesà de Santa Catalina. L'afectada és una dona de 65 anys, víctima de violència de gènere i malalta, i assegura que no té cap alternativa residencial.
Pilar ha hagut d'abandonar el pis on residia des de fa 14 anys i diu que de moment haurà de viure en un hostal. Tot apunta que el propietari actual va comprar el pis sabent que hi havia algú i assegura que ara el necessita per viure en la seva parella.
Las administraciones no me dan una solución de vivienda desde el año 2010, víctima de género. Vueltas y vueltas, papeles, ventanillas, sacando una niña de 16 años que tiene ahora 32, sola.
Lo compré en enero. Yo intenté negociar con la persona que está dentro y me dijo que no quería negociar, que ya no sé qué se lo dijera un juez, que no se iba y no se quiere ir al final.
El desnonament s'ha produït de manera pacífica.
També s'ha produït sense incidents la sortida obligada dels darrers ocupants de l'assentament de caravanes de Sa Joveria. L'Ajuntament d'Eivissa retira les que encara hi queden abandonades. Alberto Ferrer.
Ahir hi quedaven una vintena de caravanes. Avui a primera hora només n'hi havia 7 i a migdia ja no en quedava cap. L'Ajuntament n'ha retirat 4 per desballestar-les. La majoria dels que hi vivien no n'eren els propietaris, sinó que pagaven a partir de 400 euros mensuals de lloguer, i a l'assentament hi ha qui acaparava una desena d'aquestes caravanes per llogar-les. 500 euros ens ha explicat que pagava una dona en situació de vulnerabilitat a qui atenen des d'avui els serveis socials municipals. Ningú vol sortir davant la càmera. Expliquen que l'amenaça de l'Ajuntament de multar els residents amb fortes sancions és el que els ha fet decidir-se a partir sense esperar un desallotjament judicial. Alguns expliquen que ja han trobat lloc en altres assentaments i n'hi ha que fan plans per anar-se'n de l'illa perquè el poc que guanyen no els compensa com han de viure.
I 9 propostes opten a formar part del futur parc de lloguer social de Menorca, més de la meitat a Maó. El termini impulsat pel Consell Insular perquè tablots de pisos va acabar diumenge.
Es tracta de propostes per adquirir edificis plurifamiliars i ampliar el parc públic d'habitatge social de l'illa. En acabar el termini, obert el 13 de maig, s'ha presentat 6 ofertes a Maó, 2 a Ciutadella i una a Ferreries. Són en total 53 habitatges. Algun dels blocs oferts en té una vintena. Dolfo Vilafranca és el president del Consell de Menorca.
15 dies s'han presentat 9 blocs, 9 edificis, i per tant copa l'expectativa que teníem posada. No? Un dels requisits serà mirar la distribució i veure d'intentar cobrir tota l'illa i no centrar molt només en un municipi.
El Departament d'Habitatge comprovarà que els immobles estiguin desocupats, que siguin edificis complets i, si es troben en construcció, formen part d'una comunitat de propietaris per comprovar si són viables. La compra de pisos es finançarà en càrrecs als romanents de tresoreria de la institució.
I més qüestió, perquè l'Ajuntament de Palma ha concedit la llicència per construir 87 habitatges de lloguer limitat al barri de Can Redó. Cort espera que les obres comencin aquest mes de juny. Primer dia superat per als prop de 5.000 estudiants de batxillerat que avui han començat les proves d'accés a la universitat, uns exàmens que han comptat enguany amb el nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics. Per saber com ha anat aquesta primera jornada maratoniana, que ha començat a les 9 del matí i que continuarà demà i passat, al campus de la UIB a Palma, i tenim la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon vespre. Com ha anat aquest primer dia?
Bon vespre. Bones sensacions en aquest primer dia de selectivitat, ens diuen els estudiants aquí a la sortida dels exàmens. Les darreres proves del dia han estat biologia, llatí i tècniques d'expressió graficoplàstiques. En general, ens expliquen que no han trobat gaire sorpreses a les proves i que eren assequibles si havies estudiat. Ara ja han passat els primers nervis d'aquest primer dia i el primer que fan en sortir veiem és compartir-ho amb les famílies, trucar per telèfon per explicar-ho o comentar-ho amb altres companys.
La veritat és que ara ja estic molt més tranquil. Crec que la tensió era més que res venir aquí, veure els exàmens, però en el final vam estar fent tot el curs i pareix que no, però en el final heu estudiat durant tot el temps. Ha duit pues, a només repassar aquestes setmanes i ha estat fàcil.
M'ho esperava molt pitjor, ha estat molt més relaxat del que pensava i els exàmens que han estat molt com han estat durant tot el curs i no n'hi ha hagut molta sorpresa que no hagis estudiat abans.
Enguany les proves tenen novetats com més control en els dispositius electrònics amb l'ús de detectors. Els estudiants ho veuen amb bons ulls perquè diuen que pot determinar la nota final, una valoració que també comparteix el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Em sembla bé perquè hi ha gent que fa trampes i la seva nota no és real.
El món evoluciona i les noves tecnologies evolucionen també i creiem que el que era més just era que tothom tingués les mateixes condicions.
També hi ha canvis en el sistema de gestió de les dades de correcció. La vicerrectora d'Estudiants i Projecció Educativa de la UIB, Cristina Moreno, explica que s'utilitza una nova aplicació informàtica.
Enguany tenim dos sistemes de lectura. El sistema clàssic de codi de barres. El que passa és que les lectures ja estan obsoletes i estem treballant en un projecte per una aplicació informàtica que començam a emprar enguany per fer més àgil la correcció. Això vol dir que hi ha un codi numèric, hi ha dos còdics, el codi de barres i el codi numèric.
Els alumnes reprendran els exàmens demà a les 9 del matí amb les assignatures de disseny, geografia i química en unes proves que continuaran fins dijous.
Gràcies, Clàudia, en directe des del campus de l'UIB. I les educadores de 0 a 3 anys de les Illes es mobilitzen per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic, tot això després que es produís un intent de desbloquejar per part de la Conselleria d'Educació, aconseguint que patronals i sindicats acordessin constituir una comissió negociadora per aquest conveni autonòmic pel pròxim dilluns en la Direcció General de Treball. També la Conselleria es compromet a assumir l'equiparació salarial del sector 0-3 de la Conselleria concertada si patronal i sindicats pacten. No obstant això, les mestres han sortit avui al carrer, s'estan manifestant en aquests moments en un recorregut que en el cas de Palma ha començat a la plaça d'Espanya i ha d'acabar a Cort. Lluís Hernández es troba al centre de Palma. Lluís, bon vespre. En quin punt vos trobau?
Idò, bon vespre. Ara mateix les mestres de 0-3, la majoria vestides en camioneta gros, es concentren al carrer Colom de Palma en diversos lemes com 0-3 també és educació, o Educam i No Word Damn. La mobilització conclou just a pocs metres aquí a la plaça de Cort, presidir tota una sèrie de reivindicacions que passen per aquest conveni autonòmic propi que vol recollir millores salarials o la regularització de les ràtios. Així ens ho han expressat.
Reivindicam sobretot... per la infància, perquè en el final no podem atendre bé en aquests infants que estan els nostres i també reivindicam les nostres condicions laborals, però primer per als infants.
Reivindicam unes condicions laborals molt més dignes i també un decret de mínims que ja fa així com està. Vull dir que mos escoltin, que fa molts anys que anem darrere tot això.
Volem un canvi de decret mínims, un sou més alt, una baixada de ràtios i, sobretot, una equitat i tot es pertanyeix a conselleria.
I a Eivissa també té lloc ara mateix la mobilització al passeig Vara del Rei a Vila, mentre que avui de matí les educadores de Mallorca s'han concentrat davant del Parlament de les Illes. A banda de tot això, la vaga jornada ja té nova data i serà el pròxim dimarts, dia 16 de juny.
Gràcies, Lluís. I unes 150 educadores d'infantil acompanyades s'han manifestat a la plaça Pare Camps d'Esmercadal a Menorca. Allà s'hi ha llegit un manifest i han fet una performance comparant el nombre d'alumnes per aula en les ràtios de les gallines en un galliner. Laia Coll és membre de la plataforma Menorca 0-3.
Decret 23-20 marca 20 infants per 40 metres quadrats. Quan, si mos miram el decret que hi ha, per exemple, per les gallines, seria una gallina per 4 metres quadrats. Estem xerrant de persones i com no hem de reivindicar això, s'ha de reivindicar. Evidentment hi haurà una segona vaga, sí.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha defensat la gestió de l'actual executiu i afirma que s'estan donant respostes a les reivindicacions històriques del sector i acusa l'esquerra d'haver provocat la situació actual. Així s'ha manifestat en el Parlament. 7:09, canviant de qüestió. El Col·legi d'Advocats denuncia un caos sense precedents a la justícia per la implantació de la nova organització que asseguren s'ha fet de manera precipitada i sense els mitjans necessaris. Dura queixa la CAMES avui aquest col·lectiu que a més alerta de nous retards que afecten totes les fases dels procediments i totes les jurisdiccions, especialment la civil.
Demores que pel Col·legi d'Advocats són inassumibles perquè eviten que el ciutadà obtingui la resposta judicial ràpida que mereix i necessita. Per això es mostren extremadament preocupats per la manera que s'està implantant la denominada llei d'eficiència que, segons asseguren, en lloc de resoldre els problemes històrics que pateix el sistema, els està agreujant perquè s'ha optat per fer-ho de manera impositiva, sense planificar ni tampoc consensuar. Recordem que aquesta reforma està basada en substituir els jutjats unipersonals per tribunals d'instància i oficines judicials, i això ha provocat confusions i disfuncions que, en el cas de les Balears, s'ha agreujat, diuen els missers, per la manca endèmica de plantilla que pateixen els jutjats a les illes.
I els empresaris d'Esborna Ciutadella han sol·licitat al jutge que ordeni l'execució de la sentència per la qual s'obliga l'Ajuntament a recuperar la circulació per la plaça.
Demanen que es fixi un termini inferior als 2 mesos, que és l'habitual, per al compliment de les mesures. Defensen que, tal com diu la sentència, retornar els vehicles i aparcaments a la plaça no suposa cap perjudici econòmic per l'Ajuntament i dels interessos públics. En canvi, sostenen que sí que afecta els empresaris que vinculen la pacificació de la plaça amb pèrdues econòmiques. El consistori presentarà recurs abans del proper 18 de juny. Hi ha una convocatòria ciutadana per al proper divendres, dia 12, capvespre, per defensar un Born sense cotxes.
I un home de 73 anys ha mort ofegat avui migdia a Escaló de Sant Llises, a Peguera, Calvià.
L'home està tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris. El SAMU 061 ha mobilitzat de manera immediata diversos recursos cap al lloc on han trobat el pacient en aturada cardiorrespiratòria.
A Binissalem, un incendi agrícola ha cremat prop de 12.000 metres quadrats d'una finca i ha obligat a mobilitzar desenes d'efectiu dels bombers de Mallorca i també de Libanat.
El foc s'ha declarat cap a l'1:15 del migdia. Fins al lloc del fet s'hi han desplaçat dotacions del parc de bombers d'Inca, Alcúdia i Sóller, a més d'un sergent i un tècnic. Per la seva banda, Libanat ha mobilitzat 11 bombers forestals, 2 autobombes i 2 agents de medi ambient per participar en les tasques d'extinció. L'incendi ja ha estat extingit i de moment es desconeixen les causes que l'han originat.
I un home de 42 anys ha estat arrestat per la Guàrdia Civil a Eivissa per vendre gas del Riure. Va ser detingut dilluns al capvespre a Sant Josep de Sa Talaia en un punt de verificació de prevenció contra la delinqüència.
Als seients posteriors del vehicle, els agents van detectar 7 caixes amb 42 ampolles d'òxid nitrós a dins, a més de nombrosos artefactes com filtres per facilitar-ne el consum humà. Està acusat d'un delicte contra la salut pública.
I empitjora la situació a la presó de Menorca. El sindicat majoritari denuncia 4 incidents de gravetat en les darreres setmanes. Ramiro López.
Vos deman perdó en nom del govern anterior d'Esquerres, en nom d'ells. En segon lloc, senyora diputada...
Escoltàvem el conseller Antoni Vera al Parlament en relació a la protesta de les escoletes de 0 a 3 anys. Vos explicaven l'empitjorament, però, de la situació a la presó de Menorca, que ens explica Ramiro López.
El pitjor ha estat amb un reclús conflictiu que en aïllament per una baralla es va autolesionar i al mateix temps insultava i amenaçava els funcionaris presents. Els treballadors atribueixen aquesta escalada de violència i alteració de l'ordre amb la manca de personal al centre penitenciari. Asseguren que només hi ha el 57% del personal, una situació que es pot agreujar de cara a l'estiu. Sostenen que hi ha menys mitjans dels que hi hauria en un context de serveis mínims durant una vaga. Escoltam a Rubén Alonso, que és funcionari de la presó de Menorca.
Hi ha un extremo que no podemos tolerar. Y todavía puede ir a más, porque hasta finales de julio, primera semana de agosto, porque todavía no se sabe, no vamos a recibir los 23 funcionarios de pases a carrera. Estamos totalmente desbordados y saturados. Estamos al límite ya.
Fa temps que denuncien que la plantilla és insuficient. Ara culpen directament el Ministeri d'Abandonament Institucional.
6 minuts per arribar a les 7 i mitja.
Voleu postres?
Som brunis al cobore.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Parlament ha rebutjat per unanimitat la campanya publicitària que l'aeroport de Palma associava Mallorca amb el turisme d'accessos. A més, la Cambra Autonòmica també ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista a l'aeroport d'Eivissa.
La majoria de la Cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el Ministeri de Transports en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. Durant el debat, el Partit Popular ha defensat que l'ampliació prevista a Eivissa va més enllà d'una simple millora de les instal·lacions. El diputat i president del Consell, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació.
Eivissa necessita connectivitat, necessita un aeroport segur, modern i eficient, però no una megaestructura aeroportuària.
Els socialistes també han rebutjat una major capacitat de l'aeroport i el diputat Àlex Pitaluga ha culpat el Partit Popular de la privatització d'AENA.
Sí, reclamam a AENA que rectifiqui, però vostès haurien de tenir memòria. El 49% privat d'AENA el va crear el govern del Partit Popular de Mariano Rajoy.
Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha carregat tant contra el Partit Popular com en contra del Partit Socialista de les Illes Balears i ha denunciat el model de gestió de l'ens aeroportuari.
Basta ja de cinisme. Són vostès que gestionen els aeroports. Per què volen ampliar l'aeroport? No facis menes, convencis seus.
Vox ha estat l'únic partit que ha defensat el projecte aeroportuari i la diputada Patrícia de les Heres ha criticat el que considera discursos antiturístics.
Ahora nos llega el PP Balear a colonizar competencias estatales con los mismos argumentos. Contención turística, sostenibilidad ambiental y crecimiento cero. Si es que parece un discurso salido de la izquierda.
La reprovació del ministre Puente i del responsable d'AENA ha sortit endavant amb el vot d'en contra del PSIP que ha acusat el Partit Popular d'utilitzar el debat per atacar el govern espanyol.
Per la seva banda, AENA assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats del projecte de reforma de l'aeroport d'Eivissa i no s'hi van oposar. A més, l'ens aeroportuari insisteix que la ampliació d'Escodolà només cerca d'adaptar l'aeròdrom a la normativa europea i millorar-ne la seguretat d'ànima nau.
AENA diu que el 27 de març va traslladar a l'administració local i autonòmica un esborrany de la reforma sense rebre'n cap oposició. Marta Torres és la directora de l'aeroport d'Eivissa.
Hacer comentarios, también se les presentó de una forma resumida lo que fue el documento, lo que es la propuesta del DORA 3, que está en proceso de tramitación y aprobación, como saben, y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
El projecte preveu edificar 170 metres per ubicar noves portes d'embarcament pels vols amb destinacions fora de l'espai Schengen, majoritàriament els del Regne Unit, que arriben a registrar fins a 10 operacions simultànies. En una altra zona s'aixecarà una sala VIP més gran. És de nou Marta Torres.
No hay ningún objetivo que tenga que ver con el cambio en la capacidad del aeropuerto ni con ampliaciones que tengan que ver por capacidad. Insisto que es una actuación cuyo objetivo principal es modernizar la infraestructura, mejorar la experiencia del pasajero, pero sobre todo hay actuaciones que ahora veremos que vienen muy ligadas a un cumplimiento normativo.
Segons AENA, les obres previstes no impliquen un augment de la capacitat que mantindria un topall de 10 milions de passatgers anuals. Ara comença la fase de redacció de projecte i les obres està previst que comencin l'any 2030.
I els turistes que arriben a Menorca en creuer gasten una mitjana de 27 euros per persona en comerços locals.
Segons les dades publicades per l'Institut Balears d'Estadístiques, els creueristes gasten 50 euros de mitjana tant a Mallorca com a Eivissa, una despesa que és pràcticament la meitat de la que fan a la resta de les illes.
I avui han conegut dades del sector turístic. De gener a abril, les Illes Balears han fregat els 3 milions de visitants acumulats. Suposa un increment proper a l'1%. Més de la meitat d'aquests visitants arribaren aquest passat mes d'abril, més d'un milió i mig.
La gran majoria dels visitants varen ser estrangers, se representen 8 de cada 10 i s'estabilitzen amb un creixement de l'1%. En canvi, els turistes espanyols pateixen una davallada molt lleugera del 2%. També cau lleugerament la despesa turística global. A l'abril es gastaran més de 1.500 milions d'euros. Ara bé, creix la despesa mitjana diària, que per primera vegada en un mes d'abril se situa per damunt dels 200 euros per persona i per dia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, més d'un miler de treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys es mobilitzen en aquests moments a les Balears per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic. Manifestacions arreu de les Illes, a Palma. La manifestació ha començat a la plaça d'Espanya i ha d'acabar a Cort. Lluís Hernández, han arribat ja a Cort?
Bon vespre. Pues sí, ara mateix aquestes mestres s'asseuen davant l'Ajuntament de Palma, a Cort, en diferent torn de paraula com a cloenda d'aquesta mobilització. El responsable d'Educació 03 d'UGT de les Illes, Jaume Coll Roca, assegura que és moment que les patronals s'asseguin per negociar un nou conveni autonòmic propi.
Crec que l'administració i el govern ha de valorar aquest moviment i ha de donar una resposta el més immediata possible. És vera que tenim una sèrie de propostes arran de les mobilitzacions anteriors, però després de veure tota la gent que s'ha manifestat avui, pensam que dia 8, que tenim una nova reunió, hauran de fer una proposta sèria.
Com dèiem, manifestacions també a la resta d'illes, es Mercadal a Menorca i a Vara de Rei a Eivissa. I superat el primer dia de les proves d'accés a la universitat pels prop de 5.000 alumnes.
Ha estat una jornada sense incidents que ha acabat amb els exàmens de Biologia, Llatí 2 i Tècniques d'Expressió Gràfico-Plàstiques i que demà reprendrà a les 9 del matí amb les assignatures de Geografia, Química i Disseny. Ja els nervis han començat a desaparèixer així com passaven les hores.
El primer examen un poc nerviosa perquè estic a veure que escoltes els altres com practicant i dient coses que a lo millor tu en aquell moment no te saps, però en els altres exàmens bastant bé.
Jo al manco tenia 3 assignatures de molt de temari avui, no m'he pogut preparar gaire les del següent dia i ara arribaran super tard a casa i he d'estudiar moltíssim per poder treure algo.
Després d'aquesta primera jornada, els alumnes ja tenen la mirada posada en els exàmens de demà. Unes proves que, per cert, per primera vegada han comptat amb un nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics.
La justícia autoritza el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma.
La Junta de Govern aprovarà demà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta amb la presència de la delegació del govern per dissenyar el dispositiu per fer fora la vuitantena de persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar el procés.
Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos i després pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
I un home de 73 anys ha mort ofegat a escaló de Sant Llises a Peguera Calvià.
L'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
El Parlament ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista a l'aeroport d'Eivissa i la polèmica lona publicitària de l'aeroport de Palma, que associava Mallorca amb el turisme d'accessos.
La majoria de la cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el Ministeri en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. El diputat i president del Consell de l'Illa, Vicent Maria, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació.
AENA, per la seva part, assegura que govern i l'Ajuntament de Sant Josep varen tenir el projecte dia 27 de març i no s'hi varen oposar. Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
L'informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Patrick Guijarro i Lucía Corrales emocionades per jugar a casa seva davant l'Anglaterra aquest divendres. Juanga, som moix.
Així és, som Bibilònia, tornant a ser avui l'escenari de treball de la selecció espanyola femenina. Les de Sònia Bermúdez han preparat a porta tancada el partit de classificació mundialista que divendres les enfrontarà a Anglaterra a la sede de Som Moix en una sessió en què les mallorquines de la selecció Patrick Guijarro i Lucía Corrales han atès els mitjans de comunicació i han explicat el que suposa per elles tenir l'oportunitat de preparar i disputar un partit tan important a casa davant la seva afició i a l'estadi de Som Moix. Escoltam Guijarro i Corrales.
Sí, la verdad es que ojalá fuese el último partido, sería ya la puntita de emoción, pero es que tenemos que ganar tanto a Inglaterra como el siguiente partido, incluso también depende de los resultados, pero lo primero es ganar y sí, muy, muy emocionante, me alegro de que sea en casa un partido tan, tan bonito, tan, tan especial, me alegro de que sea aquí con nuestra gente.
Estoy súper contenta, en el final lo que he dicho por nosotros es un orgullo que ahir que vengan aquí a s'entreno a veure'ns, a que ens crien el nostre nom. És un orgull, crec que és el més guapo que té el futbol.
Les dues futbolistes són conscients de la dificultat del partit de divendres davant Anglaterra. És Patrick Guijarro.
Ahora volvemos a competir, nos disputamos el estar en un... clasificarnos a un Mundial directamente, entonces yo creo que ya ahora, ya a partir de ayer, ya progresivamente estamos muy metidas en Inglaterra. Tiene jugadoras con mucha calidad, pero tampoco les importa que tengamos el balón. Yo creo que eso les hace también un equipo muy completo y muy competitivo, y que a la hora de los contraataques, que es lo que pasó ahí en Wembley, pues también tienen recursos para eso. Entonces, con ellas siempre hay que estar todos los sentidos muy, muy atentas y, bueno, como te digo, un partido muy, muy completo creo que va a ser...
La futbolista internacional Lucía Corrales ha demanat el suport de l'afició i que divendres el Moix presenti una gran entrada.
Hombre, és que jo crec que no ho he dit. No hi ha partit més guapo perquè vingui la gent a veure el partit i que vengui a animar-nos, que a nosaltres ens fa falta. I de veres que serà un partit super, super xulo i que guanyarem per ells.
Divendres, on moixarà el moment de la veritat i ho podreu viure en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre. I a la selecció espanyola masculina, Luis de la Fuente continua preparant el Mundial amb Leo Román integrat a l'equip de feina. El porter mallorquinista segueix fent feina amb el grup abans que els 26 seleccionats posin rumb a Nord-Amèrica. Fora de la concentració espanyola, el central del Mallorca, Martín Valient, va disputar un amistós internacional amb Eslovàquia contra Malta amb victòria per 2-1. I per tancar l'actualitat futbolística, una bona notícia pel col·lectiu arbitral balear, el mallorquí Lluís Bastar ha estat designat com un dels 6 àrbitres que dirigiran els partits de play-off d'ascens a primera divisió entre Castelló, Almeria, Las Palmas i Màlaga, una distinció que reconeix el bon nivell d'un dels millors àrbitres de les Illes Balears. I el Palma Futsal segueix viu. El d'Antonio Vadillo van guanyar ahir el Manzanares per 3-4 en un partit d'infart i forcen un tercer i decisiu duel que es jugarà dijous al Palau Municipal d'Esports de Som Moix a partir de les 7:30. Vadillo ja demana a l'afició que ompli el pavelló per empènyer l'equip cap a les semifinals.
Nosotros los jóvenes necesitamos el apoyo de nuestra afición, ¿no? Necesitamos que hayan 4.000 personas, 3.600 personas, que el pabellón se llene. El otro día nos jugábamos playoff y creo que éramos 1.300 personas. Necesitamos que, si todos queremos de que Palma esté en las fases finales, pues el equipo necesita ese apoyo de la afición, que entre todos hemos visto que cuando somos ese viste de gala, pues el equipo se siente muy cómodo y se siente muy reforzado. A partir de ahí sí que el jueves estamos los dos equipos sin red, ¿no? Y seguramente, viendo los dos partidos, va a tocar sufrir. Va a tocar sufrir porque está todo muy igualado, porque las eliminatorias son todas muy igualadas y se está viendo, ¿no? Entre los dos partidos.
I avui el programa Esports 3, Charuto, futbolista del Palma Futsal, ha deixat clar que dijous necessiten fer un gran partit per passar l'eliminatòria i plantar-se a les semifinals del play-off pel títol.
Tenemos una pequeña ventaja de estar en casa con nuestra afición.
pero tenemos que entrar enchufados y concentrados para hacer un gran partido y defender mucho. Creo que los goles van a salir al natural. Y bueno, lo que pasa es que tenemos que defender mucho porque es un equipo que ataca mucho. Manzanares tiene mucha buena cualidad individual. Y es eso, es intentar minimizar los errores y hacer un buen partido y clasificar a las semifinales.
A la resta d'eliminatòries, Barça i Movistar Inter ja són a semifinals i s'enfrontaran entre ells. Els Blaugrana van eliminar el Valdepeñas i l'Inter el Cartagena, campió de les dues darreres temporades. Recordeu, dijous a les 7:30, som Moix i per IB3 Ràdio, Palma Futsal, Manzanares. I en bàsquet, l'Azul Marino continua modelant la seva plantilla de cara al debut a la Lliga Femenina. El club mallorquí ha anunciat la sortida de 5 de les jugadores que van aconseguir l'ascens: Marta García, Amaiken Siciliano, Jane Ansinde, Adub Bulgak i Enya Maguire. No seguiran a les ordres d'Alberto Antuña la temporada que ve. Unes baixes que s'afegeixen a les ja anunciades anteriorment de Genna Kappel, Maria Viñoa i Cristina Rakovic. 8 sortides en total per a un club que afronta amb il·lusió i ambició el repte de competir per primera vegada a l'elit del bàsquet femení espanyol. Per l'altra banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni torna a pair una derrota que fa molt de mal. Per tercer any consecutiu, els pitiusos s'han quedat a les portes de l'ascens a la primera FEB i amb la calma que dona la distància, el president Vicent Costa ja fa una reflexió més sossegada sobre el que va passar a Sa Pedrera. Informa Víctor Sancho.
El president dels Portmanyins, que es van quedar a les portes de l'ascens a primera FEB per tercer any, alaba la feina de Barrocal, però fins a la setmana vinent caldrà esperar per conèixer el seu futur.
Ara mateix no et puc dir res. No. Que m'agradaria que continués, pues, evidentment, perquè ja et dic, vull dir, m'agrada molt la feina que ha fet i m'agrada la forma que té d'entrenar. És excepcional, vull dir, crec que viu el bàsquet com molt poca gent, per tant, vull dir, és una persona molt vàlida.
Vicent Costa diu que no es rendeix ni que el Clas ho tornarà a intentar.
Nosaltres som una mica caparruts i que ho tornarem a intentar. Algun dia, com solen dir altres esports, serà benèvol en altres i ho aconseguirem. La miqueta de sort que et falta no ha caigut mai de la nostra banda, ja sigui amb aquesta eliminatòria o en les anteriors. Vull dir, és un factor que no el pots controlar. Tornar a sortir en aquesta lliga, d'as màxim i, sobretot, intentar tornar a la pista tot el que ens dona la gent de Sagrada.
Recordem, rècord històric a Sa Pedrera el passat dissabte a un pavelló a Eivissa amb més de 2.500 espectadors.
Moltíssimes gràcies, Víctor Sancho. I a la Lliga CB avui arrenquen els play-offs. Els partits d'avui enfrontant Luka Murcia amb el Barça, partit que ja ha començat, i el Real Madrid amb el Tenerife, una nova cita gran per al menorquí Sergi Llull, capità dels Blancs, que torna a ser protagonista en la fase més important de la temporada. I a la NBA femenina, la internacional mallorquina Noa Morro ha valorat a Televisió Espanyola l'arribada de dues companyes de selecció, com són Agua Fam i Illana Martín, a la màxima competició del bàsquet femení mundial. Una fita històrica per al bàsquet espanyol.
Son amigas, pues muy contenta por ellas y súper orgullosa, y también da como a entender que, no sé, todas podemos llegar, ¿sabes? Al final tener referentes tan de nuestra edad y tal allí, pues nos abre puertas a nosotras también.
I el Giro femení, la quarta etapa, ha deixat moltes sorpreses. La cronoescalada de 13 quilòmetres fins a Nevegal ha tingut una guanyadora destacada, Anna van der Bergen, que ha volat a la pujada i es converteix en la nova líder de la classificació general. Quant a les mallorquines, Mavi Garcia ha acabat en la posició 23 i és 19a la general. Marina Garau, en una prova que no és la seva especialitat, ha acabat a 9 minuts de la guanyadora. Demà arriba l'Alta Muntanya i amb ella noves oportunitats per als nostres representants. Fins aquí els esports.
Gràcies, Joan Gabriel. De 7 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'atur baixa al maig a les Balears prop d'un 7% interanual i deixa el nombre d'aturats en els 23.600. Són dades publicades avui per al Ministeri de Treball. En canvi, les Balears han guanyat més de 48.000 afiliats al maig i superen ja els 653.000 cotitzants en un mes que ni tan sols està marcat per la temporada alta de serveis.
Pel que fa a la desocupació, els perfils no varien. Els més nombrosos són el sector servei, seguit de la construcció, la indústria i l'agricultura. Per gènere són majoria les dones i les dades també mostren que una de cada cinc són estrangers.
Els sindicats insisteixen que més no vol dir millor i lamenten que a les Balears cada vegada hi ha més gent fent feina, però més precarització.
La secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, critica el govern i la patronal per fomentar un discurs que criminalitza els treballadors, i Pedro Mar, secretari general d'UGT, considera que la situació actual és insostenible pels treballadors.
Està més preocupada en crear discursos de criminalització de les persones treballadores en lloc de treballar per crear llocs de feina de qualitat.
Creem riquesa i creem ocupació a canvi de què? A canvi de què, si la gent ha de viure a caravanes? No és una anècdota, no és que estiguin simplificant o caricaturitzant un problema, no, és que és real.
La gran patronal, la CAEP, destaca les dades laborals de les Balears i només posa un però, que la contractació és un 3% inferior a la de maig de l'any passat. En canvi, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, assenyala una paradoxa, que la situació laboral és tan bona que s'està convertint per ells en un problema.
Un problema perquè hi ha una manca importantíssima de treballadors i treballadores. Estem xerrant que a les quatre illes només hi ha 23.000 persones cercant feina, que en una economia com la Balear és una xifra absolutament ridícula. Ja aquestes darreres setmanes, diferents empreses de diferents sectors estan trobant molts de problemes per poder contractar personal.
Mentrestant, la consellera de Treball fa una valoració molt positiva de l'actual situació i discrepa amb el sindicat pel que fa a la qualitat de l'ocupació balear.
Catalina Cabré destaca que 3 de cada 4 nous contractes signats a les Balears varen ser indefinits i a temps complet, una proporció que duplica la de la resta de l'Estat. També apunta a una millora del poder adquisitiu.
La inflació ha estat d'un 3,1% el 2025 i la pujada salarial el 2025 ha estat d'un 6,3. Per tant, a Balears, el salari puja més, bastant més, que el cost de la vida, la qual és una molt bona notícia.
I les Balears continuen sense resultar atractives per als futurs metges residents. Només un dels 4.000 aspirants que s'han examinat del MIR han optat per fer la seva especialitat a les Illes Balears.
L'anàlisi revela que la majoria dels candidats amb millor puntuació continuen concentrant-se en grans ciutats i hospitals de referència. Madrid encapçala el rànquing, seguit de Barcelona, València, Sevilla o Múrcia. Els hospitals més demandats tornen a ser centres de gran prestigi, com és el cas del Vall d'Hebron, la Paz, o el 12 d'octubre, o també el Gregorio Marañón. Aquestes dades destaquen les dificultats de les illes per captar i retenir professionals sanitaris, especialment per factors com el cost de l'habitatge, la insularitat i les condicions laborals, qüestions que els sindicats mèdics denuncien des de fa anys.
El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha avançat que aquesta setmana començarà a convocar les comunitats autònomes per parlar del model de finançament en cadascuna. Confia que totes acudeixin a la trobada després que algunes hagin mostrat el seu rebuig a una negociació bilateral, com és el cas de les Illes Balears.
El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que s'ha de negociar de manera multilateral a través del Consell de Política Fiscal i Financera i ha qualificat la iniciativa de cortina de fum per desviar l'atenció de la situació política que viu actualment el govern espanyol. Costa ha criticat que l'executiu encara no ha donat resposta a diverses demandes de les Balears, com la renovació del règim fiscal especial, els convenis de carreteres i ferrocarrils o les indemnitzacions per residència dels funcionaris de l'Estat a les Illes.
No té credibilitat que el govern d'Espanya ens diga ara que ara vol fer un sistema de finançament quan el govern s'està desmoronant inundat de corrupció? Realment sorprenent. Per altra banda, la posició del govern de les Illes Balears en relació a la reforma del sistema de finançament no ha canviat ni un mil·límetre. Nosaltres dèiem no.
El ministre Arcadi Espanyà demana que reflexionin aquelles que han mostrat el seu rebuig a trobades bilaterals.
Se me escapa un poco las razones para no sentarse a dialogar. Te puede gustar más o menos el modelo, pero lo que no puedes decir es no quiero hablar del modelo. Y se me ocurren tres cosas para no querer dialogar con el gobierno. Primera, que no tienen modelo. Segundo, que lo que prioriza no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova. Y en tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor. Es que iguales son las tres juntas.
També ha demanat al Partit Popular que deixi les comunitats autònomes utilitzar els dobbers que se'ls transfereixin. I passa endavant del govern de l'Estat per recórrer la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de Balears. El Consell de Ministres ha aprovat avui sol·licitar a Pedro Sánchez la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat, ho ha anunciat la portaveu del govern estatal, Elma Said, després del Consell de Ministres.
Quiero anunciarles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
La derogació de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Balears es va aprovar al Parlament Balear el passat 10 de març amb els vots del Partit Popular i Vox. Recordem que el govern estatal ja ha recorregut derogacions similars. I el govern de les Illes segueix amb les ampliacions del transport públic a Mallorca després de l'adjudicació per 3 milions d'euros de la redacció dels projectes del tren Palma-Llucmajor. Avui s'ha obert l'estudi informatiu a l'executiu autonòmic i col·legis d'enginyers de la futura línia de metro des de la plaça d'Espanya de Palma fins a l'Hospital de Son Espases. És el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo.
Un proyecto que se presenta desde este gobierno con el que pretendemos, pues bueno, seguir potenciando la movilidad de nuestras islas y en este caso, pues conectando desde Palma con el hospital de referencia. Ya estaríamos conectando también el aeropuerto y Son Yatzer con el tren de Llucmajor y en este caso, pues por medio del metro, pues también conectando con el hospital de Son Espases.
I la comissió de primàries de Més per Mallorca ha proclamat les candidatures per la selecció de 2027. Lluïsa Pesteguia i Maria Ramon lideren la llista al Parlament, mentre Miquel Oliver i Marta Català opten al Consell de Mallorca. David Pujol i Xisca Mir encatxalen la candidatura de Més per Palma en aquestes eleccions de l'any que ve. Escoltam Xisca Mir i David Pujol.
La nostra no és una aliança improvisada. Fa molt d'anys que col·laboram i compartim espais i projectes. I sempre, crec que sempre hem tingut el mateix objectiu, que ha estat teixir xarxes i tendir ponts.
I la idea és ben clara. Volem construir una candidatura d'esquerres ampla, unida i valenta. En aquest sentit, pretenem abraçar, pretenem ajuntar, pretenem fer partíceps a tots els partits d'esquerres, però també volem anar molt més enllà. Voldríem que tota aquesta gent que participa en els moviments socials, teixit associatiu, la gent que dinamitza els nostres barris, la gent que dona vida a Palma, hi participi.
I més en política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ignora el repte de Junts de veure Puigdemont a Waterloo i promet retornar la decència al país, ha dit, amb ajuda o sense ell. És el que ha manifestat el líder del PP en el Cercle d'Economia de Barcelona.
Sense una sola al·lusió directa al PNB o a Junts, Feijóo ha defensat avui la seva proposta d'una moció de censura davant els empresaris catalans.
No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
Paraules de Feijóo posteriors al desafiament de Junts perquè anàs a Waterloo a demanar directament a Carles Puigdemont el seu suport a la moció de censura per fer fora del govern de l'Estat el socialista Pedro Sánchez.
Una proposta que Feijóo també ha fet al Partit Nacionalista Basc, que així ho feia saber el número 2 de Junts. Jordi Turull ha dit a Catalunya Ràdio.
El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE.
El govern de l'Estat acusa Feijóo de cinisme i desesperació per demanar el suport de Junts i el PNB. Elma Sainz és la ministra d'Inclusió i portaveu de l'executiu.
Jo calificaria l'actitud del senyor Feijóo con dos palabras. Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. no tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar.
I la Guàrdia Civil ha detingut un home per l'assassinat de la seva parella a la localitat a la cantina de Callosa de Segura en un cas que s'investiga com a possible crim masclista.
Els fets han ocorregut aquest matí al domicili on convivien la víctima i el presumpte agressor. Segons les primeres informacions, no constaven denúncies prèvies ni antecedents per violència de gènere. La parella no tenia fills en comú.
Si es confirma, serien ja 23 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya enguany, una xifra que ascendeix a gairebé 1.400 que es varen començar a comptabilitzar oficialment aquests assassinats l'any 2003. Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. I l'exèrcit d'Israel admet haver causat danys a un hospital del sud del Líban durant els bombardejos de dilluns contra posicions d'Hezbollah a la ciutat de Tir. Les autoritats libaneses eleven a 4 els morts i a 127 els ferits, entre els quals hi ha 39 treballadors de l'Hospital Yamal Amil, que reprèn suport de Metges Sense Fronteres.
Segons les forces israelianes, el centre sanitari no era l'objectiu de l'operació i els desperfectes s'haurien produït de manera accidental durant els atacs contra infraestructures del grup xiita. Israel també acusa Hezbollah d'utilitzar infraestructures civils i d'ubicar instal·lacions militars prop de centres mèdics i zones habilitades.
I al Manco, 22 persones han mort i hi ha desenes de ferit després d'una nova onada d'atacs aeris de Rússia contra ciutats ucraïneses. L'ofensiva ha impactat aquesta matinada poblacions a la com la capital de Kiev i altres nuclis com Kharkiv. Protegit del sol per un tendal absent del renou de la plaça d'Espanya, concentrats en la literatura, amb Jules Verne com a objectiu i na Marina com a guia, avui la Fira del Llibre de Palma ha acollit una sessió del Club de Lectura de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears, parlant de 7 usuaris de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, Sandra Martínez.
Usuaris que són en Pau, en Juanma, na Isabel, na Joana, en Mateo, en Vicente i na Maite, que han canviat l'escenari per un dia. Ells cada dimarts es reuneixen per llegir junts i fer-ho en veu alta, amb llibres adaptats per facilitar-ne la comprensió i amb na Marina com a dinamitzadora i acompanyant.
Nació en Anques, en la costa atlàntica de Francia.
Prenem un moment. Aquest és el Julio Verne. Veieu la cara, eh? I va néixer, ho diu, a la costa atlàntica. Veieu, això és París, veus, això és França.
En aquests clubs ningú queda enrere. Quan és necessari s'expliquen els conceptes o les paraules i d'una setmana a l'altra s'asseguren que tothom segueixi el fil en una iniciativa que va començar a Suècia als anys 60 i del qual tots, més tard o més d'hora, podem acabar sent usuaris. Càtia Més, responsable d'aquesta iniciativa.
Fem feina en lectura fàcil en nouvinguts, en gent gran, sense hàbit lector, moltes dones s'apunten, en gent major en deteriorament cognitiu, en gent amb Parkinson, que gent amb un nivell cultural mitjalt, però quan la malaltia està molt avançada, clar, perden, han perdut concentració.
Diu el mateix, però amb altres paraules, en Juanma, un dels membres d'aquest club, un jove que ja estimava els llibres, fins i tot quan no li resultaven fàcils.
A persones, a lo millor, que no tenen un hàbit lector, aquest tipus de llibres els hi ajuda molt a començar a llegir. També persones amb dificultats per començar un hàbit lector. En general, la lectura fàcil és una gran eina per tothom.
Frases simples, lletra grossa, els personatges necessaris, petits canvis que no lleven la força dels textos i que poden facilitar molt les coses.
Con estos libros, pues voy entendiendo más que antes.
Que antes no lo entendía y no leía, así de claro. Y ahora pues hace más ganas, sabes más títulos y entiendes más lo que lees.
Jo m'estic aficionant molt a la lectura gràcies al Club de Lectura i a la Marina i als meus companys. I vull agrair al coordinador Balear, que és el meu centre que hi és també, que hagi muntat aquest Club de Lectura, perquè a mi me fa molt que facilitar per llegir i entendre millor.
Entendre per estimar, facilitar per donar a conèixer i lluitar també contra certs prejudicis.
La cultura l'hem associada durant segles a gent a nivell cultural alt. I al final és un tema de sensibilitat. I això és el que la gent no entén. El que passa és que, clar, has de posar l'eina que cada persona necessita.
Jules Verne espera fins la setmana que ve en una iniciativa que s'escampa cada vegada més a les nostres biblioteques en una tendència que no hauria d'aturar, i és que més d'un 30% de la població té dificultats lectores.
Segons per arribar a les 8 i repassar els principals titulars de la jornada. Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 2 de juny, en què les treballadores de 0 a 3 anys han anunciat que faran vaga dia 16 de juny. Ho han fet en el transcurs de les manifestacions que han tingut lloc avui a Hora Baixa a les Balears i que ha tret al carrer més d'un miler d'aquestes professionals que s'han mobilitzat per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic. Manifestacions que la més multitudinària ha tingut lloc al centre de Palma. Fa tot just uns minuts ha acabat a Cort, allà s'hi troba Lluís Hernández. Lluís, bon vespre.
Bon vespre. Doncs just fa un minut s'ha finalitzat la mobilització de les educadores de 0-3 aquí, a la plaça de Cort de Palma. Diversos lemes i camisetes grogues han protagonitzat una concentració per exigir tota una sèrie de reivindicacions. La portaveu de la xarxa 0-3, Noelia Jiménez, ha valorat positivament la concentració.
M'han anat molt carregades d'energia, molt carregades d'optimisme i sobretot d'unió, que és l'important com a xarxa. Crec que és molt important fer aquestes concentracions i aquestes manifestacions perquè...
I 150 persones han participat a la manifestació a la plaça Paracamps de Mercadal, a Menorca, on han fet una performance comparant les ràtios paraula amb el nombre de gallines a un galliner. I també a Eivissa les mobilitzacions han tingut lloc al passeig Vara Rei de Vila.
Gràcies, Lluís. I superat el primer dia de les proves d'accés a la universitat pels prop de 5.000 alumnes, en què després d'aquesta primera jornada ja pensen Neu López amb demà.
Mentrestant, avui la jornada ha anat sense incidents, ha acabat amb els exàmens de biologia, llatí 2 i tècniques d'expressió gràfico-plàstiques. I demà reprendrà a les 9 del matí en les assignatures de geografia, química o disseny. Els nervis han començat a desaparèixer, així com passaven les hores.
Al principi castellà m'he posat un poc nerviosa perquè era el primer examen, però després he sortit més tranquil·la, ho he comentat amb les meves amigues i ha anat bastant bé. I les altres també han anat bastant bé. Encara que te passes nerviós de fer comentaris i comparacions, però en general bé.
Demà són un poc més difícils, però intentaré que me surtin bé.
Uns exàmens que per primera vegada han comptat amb un nou reglament de sancions i l'ús de detectors de dispositius electrònics.
La justícia ha autoritzat el desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma.
La Junta de Govern aprovarà demà el desnonament i dijous es reunirà la Junta de Seguretat, que compta amb la presència de la delegació del Govern, per dissenyar el dispositiu per fer fora la vuitantena de persones que encara no han sortit de manera voluntària 3 mesos després d'iniciar el procés.
Seguirem aquesta línia, seguirem la línia de minvar el desallotjament forçós perquè voluntàriament se'n ve desallotjaran, estic convençut que és el que ha passat aquests mesos, i després pues, la recuperació possessori i el tancament definitiu d'aquest immoble pues, ha de ser dins aquest mes de juny.
Paraules del batlle de Palma, Jaime Martínez, mentre que el viatge un home de 73 anys ha mort ofegat a escalou de Sant Llises a Peguera.
L'home ha estat tret de l'aigua per persones que es trobaven a la platja en aquell moment. Banyistes i socorristes han iniciat el suport vital bàsic abans que arribessin els equips sanitaris, ja que l'home estava en aturada cardiorrespiratòria.
I el Parlament ha reprovat el president d'AENA, Maurici Lucena, i el ministre de Transports, Òscar Puente, per l'ampliació prevista de l'aeroport d'Eivissa i la polèmica lona publicitària de l'aeroport de Palma, que associava Mallorca amb el turisme d'accessos.
La majoria de la cambra ha censurat les polítiques aeroportuàries impulsades per AENA i el ministre Ministeri en relació amb l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. El diputat i president del Consell de l'Illa, Vicent Marí, ha demanat la retirada de l'actual projecte d'ampliació, mentre la directora de l'aeròdrom, Marta Torres, assegura que el govern i l'Ajuntament de Sant Josep estaven informats des del 27 de març del projecte i no varen fer objeccions.
Y se les daba un plazo para hacer esos comentarios. Y no tengo información en mi mano por la que hayan manifestado objeción.
8:04, la informació continua, els butlletins informatius, ara comença el...